Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Ha aconseguit que començar a fitxar gent amb noms molt raros, tot molt raro, i que en aquest moment sigui co-líder, co-líder de primera divisió. Quique Cárcel és el director esportiu del Girona. I d'aquí us parlarem de com s'ho ha fet per portar aquest Savinho, per exemple, que és un tio que, si ja veuràs com serà un dels futbolistes d'aquesta temporada. I després l'ucraïnès. Ara li preguntarem, d'aquí uns moments, Quique Cárcel al món arracó al costat de Joan Jopallà, Santi Segurola i Miguel Rico, Rico, Rico. Què passa?
No, l'ucraïnès, has fet com el Núñez. L'ucraïnès, el germà de l'Òscar. Com es diu l'ucraïnès?
Ja el pots acomiadar. Acomiada.
Donem aquesta conversa per acabada. Tien Riba. Gràcies, Teresa Cunillera, Màrius Carol, Miquel Samper, Mònica Terriba, Josep Gràcies. Martí. Dilluns que ve, bé, i més, i veurem si millor. Tornes més tard, Polls, o què?
Sí, sí, sí.
Vinga. Au, a fer d'aquí uns moments, esports, aquí a RAC1.
El perquè de tot plegat.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Si una part de tu vol estrenar casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca fixa o variable?
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques o a les nostres oficines. Sabadell, necessites un banc?
RAC 1. El Festival de la Velocitat escalfa motors. Fanatec GT World Challenge. Del 29 de setembre a l'1 d'octubre, l'adrenalina de les curses de GTs més importants del món al circuit de Barcelona-Catalunya. Trobada d'ultracars. Valentino Rossi sobre l'asfalt. I per primer cop, proves d'acceleració a la recta del circuit Vallvol Race. Atrapa la teva entrada a festivaldelavelocidad.com. Infants entrada lliure. Aparcament gratuït.
El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
Els mil colors del bosc de Carlac. Un màgic capvespre a la bassa d'Ules o l'immens so de la brama del cèrvol. Aquesta tardor, respira pura naturalesa. Aquesta tardor, escapa't a la Vall d'Aran, l'essència dels Pirineus.
Film Symphony Orchestra presenta la seva nova gira, Henko, un espectacle emocionant inspirat en les bandes sonores més commovedores de tots els temps. La Roca, Pocahontas, Indiana Jones, Mulan, El Padrí, Star Trek, Esmorzar amb Diamants, Harry Potter i El Calze de Foc i moltes més. El 8 d'octubre a l'Auditori, Henko, l'espectacle que et transformarà. Entrades a la venda a filmsymphony.es.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
A Plus Fresc tenim des de sempre un gran assortiment de productes catalans. Aquests dies i fins dilluns 2 d'octubre hi trobaràs molt bones ofertes, com la llet Castillo d'un litre a 1 euro i ofertes en aliments frescos com el llom de porc d'Uroc 100% criat a Lleida, l'hamburguesa Eco del Pirineu i en embotits i formatges del nostre país. Fes la teva compra online i t'ho portem a casa. Tot amb la qualitat Plus Fresc, el súper que t'estima.
Professionalíssim, preparadíssim, de confiança i competentíssim. Busques clients convencidíssims que Habitissimo et trobaran. Si la teva empresa vols impulsar, és Habitissimo on has d'estar.
Si ets un professional de la reforma, instal·lacions o millores a la llar, registra't ara mateix a Habitissimo.es.
El Gran Teatre del Liceu inaugura la temporada amb Eugene Onieguin, l'obra mestra de Tchaikovsky, la història d'un amor no correspost, amb direcció d'escena de Christoph Lloyd i direcció musical de Josep Pons. Del 27 de setembre al 9 d'octubre. Comença la temporada amb la força del Liceu.
Aviat els títols integrats de transport públic només estaran disponibles amb la T-Mobilitat. Targeta personalitzada de plàstic, anònima de cartró i mòbil. Simplement apropa la targeta o el mòbil al lector fins que sentis aquest. Recarrega els títols a través de l'app o a les màquines d'autovenda. I si viatges amb la targeta personalitzada o al mòbil, recuperaràs els viatges en cas de pèrdua o robatori. No esperis més a gaudir d'aquests i altres avantatges i dona't d'alta als webs i apps de T-Mobilitat, TMB o FGC.
De quina asseguradora mèdica ets?
Jo? De la dels metges.
De la dels metges, és clar.
Som de la dels metges.
Assistència sanitària, creada per metges, gestionada per metges, dirigida per metges i recomanada per metges. Assistència sanitària, la dels metges.
RAC 1, tots som 1. El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
Rico.
Bon dia, bona hora,
bon dia,
Maco.
Bon dia, hola.
És festiu, és festiu.
Hola, Joan Jopallàs, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Santi Segurola, què tal, com estàs?
Ric.
Bon dia, bon dia. Escolta'm, una vegada, mires aquesta classificació i dius, fa 50 anys que no passava una cosa com aquesta, dos equips catalans estaven al capdavant, el Barça fent una cosa que tu escrivies ahir, Joan Jo, que és que el Barça ara té un àlbum de cromos Panini, magnífic, sí, treus un i poses l'altre i és meravellós, que abans això no ho tenies i aquest és el plus que et dona, tot i que el joc del Barça l'altre dia va ser 80 minuts, diguem-ho, que preocupant, no? És a dir, preocupant, que no va ser bo.
No, però...
Que vens de dos partits extraordinaris.
I que si t'imagines el mateix partit amb el Barça de fa any i mig o dos, saps
acabes
que aquell partit no l'aixeques.
Correcte.
I ara el Barça té fe en remuntar aquest partit, que semblava impossible perquè el Celta marca quan faltaven 10 minuts. La fe en, o la creença en que el pots aixecar no es basa en un... amb un pensament esotèric, es basa en que tens jugadors per fer-ho. O sigui, la jugada que fa Joao Félix, que obre la remuntada, que és aquella que pilota que pica per sobre de la defensa i que l'acaba Lewandowski, la fas perquè un és Joao Félix i l'altre és Lewandowski. I abans Joao Félix o un jugador d'aquestes característiques no el tenies. I ara, quan el Barça fa canvis, que Xavi en va fer molts, tant d'introduir nous jugadors com de moure moltes coses durant la segona part, quan ara els elements de refresc entren, diguem que reanimen a l'equip i l'atmosfera de l'estadi, perquè els que entren són jugadors... Araujo va entrar a la mitja part. Araujo és un jugador que les va passar canutes l'altre dia perquè només feia que perseguir jugadors del Celta, però que va tallar innumerables ocasions de gol. Va entrar Rafinha, va entrar... qui més va entrar? Bueno, en fi, que van entrar jugadors...
Sí, Lamin.
Exacte, que tu te'ls creus, i això feia molt de temps que no passava, i passa perquè la plantilla, no és que sigui molt àmplia, però els jugadors 13, 14, 15, 16, 17 són... tan bons o més o menys equiparables als que estan al camp. Per tant, jo crec que això, aviam, el futbol a vegades l'enredem molt, però bàsicament es resumeix en que quan millors jugadors tens, millor jugues al futbol si l'entrenador té una idea clara.
Això hauria de ser l'excepció que confirma la regla. Sempre havíem entès que el Barça per jugar bé, per guanyar necessita jugar bé, i l'altre dia per guanyar va necessitar jugar bé 10 minuts, només 10 minuts. Els altres 80 van ser un partit dominat pel Celta, molt ben jugat.
Va fer un Madrid, una mica, el Barça.
Sí, la reacció va ser una remuntada tipus Madrid, amb la diferència de que quan juga el Madrid te l'esperes i quan juga el Barça no te l'esperes. Home, pot passar, perquè el futbol va passar de tot, però quan van fer el 0-2 jo crec que ningú hauria apostat 10 euros a que el Barça capgirava el marcador. Però vaja, jo crec que la clau del partit va ser que a última hora el Xavi, en la seva ambició, va poblar l'atac del Barça de jugadors, de manera que els defenses del Celta es van haver d'aplicar cadascú amb el seu, i els migcampistes, els passadors del Barça, van tenir el temps per pensar, el temps que no havien tingut en 80 minuts. Van trobar els espais i el Barça va acabar guanyant 3-2 en un partit que resultarà inoblidable per aquest desenllaç, perquè com a partit de futbol va ser molt justet.
Aviam, Segurola, què dius?
Bueno, a mí 80 minutos del Barça me parecieron un desastre total. No es que no jugó bien, es que jugó muy mal. Dos, ha nombrado Juanjo a algo que es cierto, que es la potencia de la plantilla del Barça y la posibilidad de que el jugador 13, 14, 15 puedan generar el tipo de partido que se generó en los últimos 10 minutos. Yo lo veo de forma diferente. Yo creo que si la alineación, hacemos una alineación del 1 al 11, podríamos decir que son los 11 mejores. Y creo que en ese equipo no estaban los 11 mejores ni de lejos. Es decir, había 3 o 4 que estaban entre el 15 y el 18. Y varios de los que salieron, yo diría que todos, están entre el 1 y el 11. Eso me parece fundamental. Araujo está entre el 1 y el 11, Valdés está entre el 1 y el 11, Rafinha está entre el 1 y el 11 y Lamin también. Es decir, eso es fundamental. Creo que hubo una cierta condescendencia con respecto a este partido. Venía con el viento en las velas el Barça, muy inflamado por las críticas muy favorables frente a dos equipos francamente decepcionantes. El Amberes y el Betis, que pasó por el Camp Nou, fueron equipos muy mediocres. Y así todo, el Betis, sin hacer nada en la primera parte, le hizo las cuatro ocasiones que le hizo el Celta el otro día, jugando mucho peor que el Celta. En segundo lugar, me parece que a veces los entrenadores parece que quieren inventar el fútbol y, en mi opinión, se equivocan. Está clarísimo que el Celta retiró a su mejor jugador cuando más le necesitaba, es decir, cuando tenía al Barça ya colgado de la brocha con el 0-2, y retiró a Aspas pensando que ese partido lo tenía medio ganado y que lo podía hacer y ganar ya definitivamente defendiendo, cuando el Celta es uno de los equipos que peor defiende en general en las últimas temporadas. Eso es así. Y en cuanto al Barça, se vio claramente que Xavi tendrá que hacer rotaciones, pero no todos son iguales. Y a mí me pareció que muchos de los que estaban en la alineación titular no son titulares indiscutibles ni de lejos. Eso creo que es importante. Solo una nota preocupante, en mi opinión, de los 10 últimos minutos, que fueron magníficos. Yo, en contra de la tesis de que el Barça se parecía al Madrid, me pareció que el Barça se parecía al Barça. Por fin jugó bien. Es decir, ninguno de los tres goles fue por atropello. Los tres goles fueron tres goles preciosos, productos del juego, jugadas maravillosas en un momento de gran tensión. Por lo tanto, el componente de la épica se lo quito. Sí se lo atribuyo a la emoción que produjo la remontada. Y una nota para mí que me dejó preocupado, y es el olvido del Barça de la posición de Lamin. No le utilizaron para nada. O sea, un jugador que es capaz de hacer las cosas que sabemos que puede hacer, el Barça miró hacia otro lado y prácticamente estuvo de figura decorativa. Y eso me parece que no es un buen mensaje. Primero por juego y segundo para el propio Lamin.
Són les 11 i 13 minuts. Mentre això passava aquí, el Girona feia una altra demostració de gran futbol. M'atreviria a dir, Santi Segurola, que és dels equips que juguen en aquests moments millor futbol a primera divisió, sens dubte.
Sin duda. Yo l'he visto, creo que menos el primer partido, l'he visto todos. Le vi en Granada el otro día un partidazo fantástico y el otro día también. Siempre tengo la impresión de que se sienten tan cómodos con lo que hacen que finalmente permiten, digamos, que el equipo rival, que generalmente es peor que ellos jugando a fútbol, acabe teniendo la oportunidad de maquillar el resultado o de generar problemas, porque ya hay un momento en que se destensan o pierden la concentración o la atención, y quizá porque se lo están pasando muy bien. Desde luego, a mí como espectador me lo hace pasar de maravilla. Tiene jugadores buenos en todas las posiciones, los dos laterales son muy ofensivos, Couto por fin ha despegado como un lateral brasileño típico, creo que hay un jugador del que nadie habla, que es Iván Martín, que juega muy bien, y es cierto que luego los dos extremos, Siranov, el, como has dicho, ucranés.
Sí. El ucraniano se llama Dovik
es un
9.
Es un tocho que parece un tocho, pero no es un tocho. Y y el extremo izquierda, Savinho, me gustaría hacer una pregunta, porque con 19 años es un brasileño de los buenos, un brasileño en rápido, vertical, cara dura, en el buen sentido de la palabra, hace goles, contacta con la grada, que lo tiene, que está enamorada de él, y ahora lo que no sé es si pertenece al Troyes. Sé que está cedido al Girona, pero si pertenece también al Manchester City, sé que de alguna manera pues, pero, hay alguna vinculación con el Manchester City.
Yo tengo reclus ràpid. Hola, aquí, Càrcel, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé. Contesta el Santi Segurola.
No, Savinho es un jugador que está en... Es de Citigroup, sí que es verdad que está... bajo la tutela del Troyes, que es un equipo del grupo, y realmente es un jugador que nosotros conocíamos mucho, pero donde sí que es verdad que no tenía muchos partidos a nivel profesional y que era un poco la duda que podíamos llegar a tener, pero que está demostrando por estar a un nivel muy alto.
Clar, pares del Citigroup, Quique, pares del Citigroup, ja t'ho he de preguntar, perquè, clar, això que diuen que Girona treu avantatge, clar, el pressupost del City, aquestes coses, algun comentari?
Bueno, aviam, jo personalment crec que tenim un avantatge que s'està pues, darrere d'un projecte pues, que només parla de futbol. Jo crec que aquí és on està la gran avantatge. Sí que és veritat que hi ha jugadors que podem portar, que pues, serien difícils de portar si no estiguéssim sota el seu paraigües, però estem parlant de jugadors que també han vingut i no han triomfat, molts d'ells, que no els han anat bé, crec que una immensa majoria, perquè al final són jugadors molt joves, que no pot ser que vinguin jugadors d'un talent pel City, sinó més d'un grup on es busca jugadors joves que tenen nivell futbolístic, però no per jugar molts al City, perquè si no vindrien aquí, perquè crec que des de la distància pues, el que hi ha del City al Girona pues, hi ha molta, no? Hi ha molts clubs que voldrien tenir, molts jugadors que té el City al primer equip, no? I això, bueno, pues, sí que és veritat que jo ho veig com una, bueno, pues, com algo bo, però el que s'està dient, ja puc assegurar que el pressupost és el que tenim, som dels més baixos de la categoria l'any passat i aquest any pues, jo he tingut la sort que puc fer alguna venda i passar una miqueta, em sembla que la posició 13-14.
I o sigui, ara el pressupost del Girona és 13-14 d'Espanya?
Sí, jo crec que hi ha una gran diferència entre els 12 primers, jo crec que ens tenen molta diferència, però sí que és dels 13 cap a baix, jo crec que la distància és molt curta, però a dia d'avui jo crec que som el pressupost número 13.
També heu tingut problemes amb la Lliga i amb Tebas o no?
Bueno, hi ha un tema que també s'ha de veure. Vull dir, la regulació ens fa que al final hi hagi, en el moment de portar jugadors que estiguin, pues, que aquest any només han sigut Couto i Savinho, pues, la Lliga tingui unes penalitzacions i que facin tenir pues, uns contractes més alts que el millor que realment tenen, no? Però perquè, bueno, és una... Jo també ho entenc, ja vol tenir un control de tot això i crec que més bé som penalitzats que no beneficiats.
Ja. Escolta'm, quan ahir va acabar el partit del Madrid, vas veure el resultat i vas veure que estaves co-líder i que per un gol no ets el Girona el líder, devies dir, bueno, que s'acabi ja, no, això?
Bueno, estem vivint un moment molt, molt il·lusionant, difícil de definir, però sobretot per al com. Jo crec que és la forma que estem jugant, és que som, estem, crec que per un gol per sota de diferència de gols que el Barça, però a nivell de gols tenim els 17 gols, que això és una barbaritat amb 6 partits. I sobretot, bueno, la sensació que estem donant, no? Jo vull tenir, com sempre, la màxima humilitat possible, perquè fa 4 anys i 3 mesos també estàvem descens a la Lliga i en 10 partits se'ns va anar i vam baixar, i això crec que ens ajuda molt a tenir els peus a terra i a ser cada dia més humils amb la situació que estem vivint, però també estem molt il·lusionats i molt ambiciosos perquè realment l'equip pues, té la sensació que està jugant bé, i jo crec que tenim que aprofitar que en aquest moment tenim un objectiu molt clar, que és la salvació, i tenir avui 16 punts doncs ens aproxima molt a el que volem, i la veritat que estem super, super il·lusionats.
Per tant, tu és de la teoria tribunera que diu ell mateix, d'en Jordi Bosch, que diu que quan, si ara tens 16 punts vol dir que en 40 et salvaràs, vol dir que estàs amb una, més d'una tercera part de punts ja aconseguits. És això, és una postura molt tribunera, diu ell, eh?
Bueno, és una postura que és la meitat, jo crec que un, quan comença una temporada, es té que marcar uns objectius reals i realistes. A partir d'allà, crec que som un club ambiciós, els jugadors estan d'una forma molt ambiciosa, el míster és una persona superambiciosa, i jo des de la direcció esportiva soc superambiciós, però això no vol dir que tinguem que tenir aquest punt de realisme i d'humilitat, no? Perquè sí que penso que si no ens confondrem tots. No podem pensar que tot això que està passant és normal, però sí que podem pensar que l'equip està donant senyals de que és un equip que juga molt bé, i que el que no podem és confondre és que totes aquestes crítiques positives ens faci relaxar, perquè llavors sí que crec que tindrem una oportunitat per lluitar per coses maques.
Quan et pregunto això per un altre motiu també, que és... Clar, veus aquests resultats, veus el que està passant, veus la segona classificació, ja saps que jo era dels que deia que em semblava una barbaritat, i prou els problemes vaig tenir quan vaig dir que a mi em semblava una barbaritat intentar anar a Europa aquest any amb la Conference League, perquè és una competició que, diguem-ho, allò que dius, bueno, és que cal, això. És a dir, una cosa és que entris per l'Europa League a Europa, dius, mira, encara, o que vagis directe a la Champions, però entrar a Europa per la Conference League, ha anat bé, no, Nari?
Bueno, jo crec que sí. Jo crec que el Girona porta 3 anys, és el quart a la primera divisió. Penso que bueno, estem fent les coses, bueno, crec que bé, a nivell d'idea de joc, de com bueno, fitxar per l'aspecte del crec que el gran talent que té l'entrenador, i que fa que faci millorar, doncs, els futbolistes que tenim, i que això, doncs, que ja portem 3 anys treballant de la mateixa, o és el tercer any que treballarem de la mateixa forma, sí que tenim una certa avantatge. Jo crec que l'any passat, si ens hagués ficat a Europa, crec que estaríem una miqueta, bueno, amb aquesta sensació de tenir que competir dijous, competir diumenge. Jo crec que sí que podem dir que ara tot els jugadors estan bé, no hi ha lesions perquè tot va bé, però també tot això pot donar i girar molt ràpid, i crec que és bo que ens fixem només en una bueno, dos, no? Perquè també està la Copa, però fixar-nos només en la Lliga per intentar, perquè no cada vegada ser més ambiciosos i lluitar per tot el que puguem, no?
Deixa'm preguntar-te per alguns jugadors. Clar, perquè tu l'èxit que tens és que tu portes aquí una gent que primer hi ha de... Sí, per exemple, anem al cas de l'ucraïnès, perdona que t'ho digui així, perquè, esclar, aquest nom d'Ovik, bueno, els dos, com els treus quan els aconsegueixes? Quants partits d'ells has vist?
Bueno, Sigankov, que és el jugador que vam firmar desembre de l'any passat, ja fa 2 anys que vam intentar firmar-lo, no vam poder. És un jugador que òbviament el tema que ha passat amb la guerra, doncs, ha influït moltes coses. És un jugador que sí que és veritat que potser no estava en el seu millor moment l'any passat, i al final és una mica això, buscar jugadors que saps que tenen un talent especial, perquè aquest jugador fa 4 anys es va afrontar contra el Barça, era un jugador que tothom en parlava d'ell, però després va tenir un any que no va ser molt bo, i no sé què dir, l'oblid, però la gent que està pensant en fer un pas endavant amb tipus de jugadors així, són de curt plaç, no? I si no, el jugador no està fent una bona temporada, la gent no s'atreveix. Jo crec que nosaltres amb això som bastant... Intentem buscar doncs, quin és el talent màxim que podem arribar a aconseguir i que no estigui en el millor moment, no? Jo crec que aquest és el gran truco que tenim. I Dobbik una miqueta és el mateix. També un jugador que ha estat a Ucrania, al Dnipro, en una lliga que és difícil de contemplar perquè no està a la primera escena, però que, bueno, és un jugador que nosaltres coneixíem molt bé, que tenia molt nivell, jo ha tingut altres ofertes. També crec que el nostre projecte també cada dia agrada més, la gent se'l creu més, i això també ajuda molt a poder fer aquest tipus de fitxatges, no? Que també fa que puguem portar altres tipus de jugadors. No?
Val, anem a un altre nom propi, deixa'm preguntar-t'ho, el de Sabio, que ara comentava Savinho, digue-li com vulguis, Aquest que està, pel que he vist, serà, si tot va com va, si tot va com va, aquest serà una de les revelacions d'aquesta temporada. Veurem què passa d'aquí endavant, però fins ara ho és. Aquest, quan el veus, quan dius aquest el vull per casa?
Bueno, mira, aquest és un jugador que també és veritat, és un jugador que com ja he dit abans, pertany al grup City. Nosaltres tenim sempre cada any un seguiment de més de 50-60 jugadors que estan sota el paraigües d'ells i nosaltres pues, els anem veient a tots. Però és un jugador que per mi d'on està el gran èxit de perquè va fer un gran sub-20, no?, en Brasil, i allà és on realment el vam veure i el vam veure a tots els partits i ens va agradar molt, molt, molt. Però per mi l'èxit és un jugador que no té cap partit a nivell professional. No? Va estar cedit a l'any passat al PSV Eindhoven, que va tenir una lesió, i només va jugar, em sembla que 6-7 partits amb el filial, no?, amb el PSVB, aconseguíssim a la segona divisió d'Holanda. No? I a l'aposta, la clau és, per mi, és el míster, no?, perquè jo sé com és el míster, quin és el que hi busca. Ell necessita només, sobretot, és el que necessita és talent, i sé que ell farà millor. Però la majoria d'entrenadors, si jo els ofereixo aquest jugador, em diran que no. Sí. Perquè, lògicament, la gent està amb el curt plaç, l'entrenador, però en el seu cas doncs, té plena confiança amb la direcció esportiva, no?, amb tot el meu equip de treball, i la veritat que aquest és la gran avantatge, no?, de tenir avui en dia pues, a un dels millors entrenadors de la Lliga.
Blind?
Bueno, Blind, pues, una miqueta a la mateixa sintonia, no? Blind jo crec que no l'he descobert jo, ni més bé tot el contrari, no? Jo crec que el coneix tothom. Ve de temporades molt complicades, de no tenir participació pràcticament els últims anys, perquè òbviament ha estat a clubs pues, com Bayern o Manchester United o equips bueno, molt tops, i que ahir el que tenia ganes era de buscar un equip per disfrutar, per tornar a jugar a futbol. És veritat que a la Lliga li agradava, no?, el poder venir a la Lliga, no? Però també és clau el fet de la nostra forma de jugar, no? Ell volia pues, un jugador que surt de l'Ajax, que sempre ha cregut en aquest estil de joc, i ens va veure jugar l'any passat, i la veritat és que crec que ha ajudat molt, no?, a la forma de jugar de l'any passat, a com vam jugar l'any passat, a que hagués decidit a que l'opció Girona és la que més li agradava en totes les ofertes que tenia. No?
De Porto ja has dit que ell volia tornar sí o sí, que això és meravellós per un equip que tingui ganes de tornar un jugador que se'n va, i a més un equip com la Real Societat. Però l'altre és, un altre nom és el de l'Eric García. És a dir, Eric García entra finalment per una torna amb el tema d'Oriol Romeu, o certament ja l'havies pensat i ja ho havies demanat al Barça?
No, Eric, és una situació que si us fixeu nosaltres amb Santi Bueno, que més o menys tota la pretemporada està relacionat, no pensàvem que sortiria i sabíem que si Eric no, ai, si Santi no sortia, nosaltres no tindríem que anar a buscar cap altre central, perquè ja havíem fet Blind i teníem 5 centrals. El fet de que Santi pues, arribés l'oferta els últims dies, nosaltres sabíem que Eric es plantejava el fet de venir al Girona. Un altre jugador que crec que ha demostrat tenir una humilitat brutal. Crec que és que un jugador que surt de City i ara Barça, sent el nivell que és de selecció espanyola més de 10 o 11 partits, que vulgui venir al Girona només també per la forma de jugar, doncs crec que demostra una miqueta pues, la intel·ligència que té i sobretot la humilitat que té, no? perquè estem parlant de dos clubs que, amb tot el meu respecte, pues, hi ha una gran diferència, no? I el fet de que passés el del Santi Bueno pues, va obrir la porta, però crec que la clau ha sigut el jugador, no? Que tenia clar que volia tenir minuts, que vol jugar, que vol seguir creixent com a futbolista, i crec que això ha fet que Eric avui estigui aquí.
Molt bé, alguna pregunta pel senyor Quique Càrcel, Joan Jopallàs, Segurola i Rico Cortita i el
Pino. Hola, Quique, sóc el Joan Jopallàs, estàs?
Hola, Joan Jopallàs.
Bé, no, jo volia seguir amb el tema dels noms, però són noms que potser passen més desapercebuts, però expliquen molt bé el que, bueno, segons la meva opinió, és entrar en un equip molt treballat i amb una idea clara venint d'un club que no les té, i es tracta de dos jugadors que venen de l'Espanyol, David López i Ángel Herrera. David López no va voler ser renovat per l'Espanyol, i ara, pel que m'expliquen, sembla el jugador més feliç del món jugant a futbol. Aquest tipus de jugadors també Clar, són apostes molt, molt concretes, no? Perquè són jugadors que en principi no te'ls imagines fent el que estan fent ara amb el Girona. Suposo que té a veure amb les dinàmiques d'un club que treballa bé i llavors el jugador se sent com més protegit i més a gust.
Bueno, jo crec que són dos jugadors diferents. David és un jugador que ha estat molts anys a l'Espanyol, que lògicament l'Espanyol doncs, sempre ha tingut aquestes urgències, no? A nivell de voler fer un pas endavant, d'intentar entrar a Europa, i això sempre ha creat una miqueta d'una sensació de que no arribaven a lo millor a l'objectiu aquest i semblava que no estaven en un bon moment, i jo per mi aquí està el quid de l'equivocació, no? Jo crec que David és un jugador pues, que ha sigut capità de l'Espanyol, que jo sempre que anava a veure l'Espanyol, perquè el veig molt, òbviament per seguiment, pues, crec que té unes capacitats de lideratge, crec que és un jugador que té un talent brutal a nivell de sortida de pilota, és un jugador que pot jugar al mig del camp, pot jugar a central, i jo pues, sempre l'he vist un autèntic líder, no? I crec que la clau és que ha vingut a un club on està pues, en Mitchell, pues, jo crec que els jugadors disfruten i s'ho passen bé, i entrenen cada dia pues, s'ho passen bé entrenant, i sobretot que crec que també pues, els fa millor, no? com a idea. Jo crec que la clau és que ell està disfrutant i està pues, amb aquest punt que està amb l'equip, no? Ara mateix, no? que va als camps i s'ho creuen i són capaços de tallar la bola i hi ha molta personalitat, no? I aquí és on està el David avui, no? I el Jungle, pues, bueno, jo crec que el Jungle és un jugador que la gran sort que vam tenir és que després de Granada, que havia fet una gran temporada i era un jugador que estava, crec que a totes les agendes d'equips d'Europa importants, va a l'Espanyol i arriba amb una lesió i està una temporada que és complicada, no? Perquè també li costa entrar i tal. I, bueno, i nosaltres allà no ens oblidem, l'any passat va estar aquí i també va tenir molts problemes i no va ser un jugador titular perquè va tenir moltes lesions, però el nivell ja està, és un gran jugador, no ens podem, és el que deia, no podem obviar on està la qualitat, i per nosaltres és una garantia de futur tenir allà que l'ha propietat, no?
Per cert, Villarreal, demà passat, que ja començament de Lliga, comença la segona jornada, la tercera jornada demà, dissabte, Montilivi, Girona, Real Madrid. Però és que el Girona Real Madrid és que és... Mira, passi el que passi, és una festa. És a dir, és... Jo crec que és la cirereta, el pastís d'aquest començament de temporada, no, Quique?
Sí, jo crec que és un moment molt maco, no? Un moment molt maco que arriba i arriba a una situació, crec que privilegiada per competir-la, no? Perquè ja no te parlo per disfrutar-la. Moltes vegades, quan jugàvem aquest tipus de partit, pues jo crec que anàvem a intentar disfrutar del partit i que tot el que vingués pues, venia, no? Però ara... Jo crec que tenim aquesta confiança que fa que òbviament sabem de la dificultat que serà, i igual el Madrid ens guanya bé i que és lo lògic, no? Però també estem en aquest estat mental i que la gent s'ho creu i que la veritat que tinc ganes de veure aquest partit, no?
Alguna pregunta més?
Sí, una de curioso.
Venga.
Buenos días, soy Santi Segurola y la pregunta es sobre un jugador al que no he visto, pero que me llegaron referencias buenas durante la pretemporada. Es de Lleida, de la tierra de Rico, y es Justin García, que tiene 19 años, y no sé qué habéis visto en él o qué podemos ver en él, porque creo que ha tenido una lesión y no sabemos muy bien cuál es el proyecto jugador que tenemos que ver en estos en esta temporada.
A ver, Justin es un jugador realmente que nos ha dejado unas sensaciones muy buenas esta pretemporada. Creo que tiene un talento especial, tiene una pierna pues que creo que es de mucho nivel, a nivel de fuerza, de potencia, y creo que es un de estos jugadores modernos, ¿no? Un regateador, un jugador que crea muchas superioridades numéricas en ciertas partes del campo, pero sobre todo, pues bueno, es un jugador que pienso que tiene un futuro muy, muy, muy importante por delante. Sí que es verdad que tiene un problema de tobillos, ya en la sala de juvenil cada año tiene un par o tres de lesiones importantes en el tobillo y siempre le tienen que parar un poco por este tema, y se está replanteando el hecho de poderlo operar para que realmente se recupere bien y vuelva con, bueno, pues con que este problema no vuelva a suceder. Pero me gusta esta pregunta porque creo que es un jugador que realmente, bueno, sale de aquí, lleva muchos años en el club, y es de estos jugadores que realmente son bonitos de ver y que creo que pueden dar de qué hablar en el Girona, ¿no?
Moltes gràcies.
Me lo apunto.
Moltes gràcies, Quique Càrcel. Renovat fins al 2027, que també dius, hosti, ara que estan buscant, tothom està buscant directors esportius, vas i renoves.
Sí, no, renovo perquè crec que el Girona està en fase de creixement. Penso que és un joc que m'ho ha donat tot i penso que és un lloc que ara ve una ciutat esportiva, que es treballa, que tinc el club molt, molt fet a la meva mida, amb molta gent treballant que m'adona la vida i que me sento super recolzat en el dia a dia. I penso que això va a més i crec que ara, a dia d'avui, pues, tothom està parlant de Girona, però penso que ja fa molts anys que estem fent les coses bé, però clar, lògicament hi ha moments que el futbol hi ha mals resultats i després tens una propietat que quan venen aquests mals resultats te recolzen i això crec que no ho podré tenir a un altre lloc.
Hi hauria d'acabar, però hi ha una clau de volta de tot i que en moments com aquests, després ja vindran els mals moments perquè evidentment algun dia arribaran, però s'ha de recordar que és el dia que les coses no anaven bé. No que no anàvem bé, que anàvem molt malament i algú va decidir que no només no s'havia de fer fora Mitchell, sinó al contrari, donar-li suport. Estem parlant de quan fa d'això, Quique? Estem parlant de fa...
Bueno, va ser la jornada 12-11 de segona divisió el primer any de Mitchell, que l'equip es va ficar en descens, però jo veia l'equip i la veritat que em motivava molt. No havia vist un futbol a Montilivi com el que estava fent, l'equip no guanyava, però la veritat és que crec que teníem un tresor aquí com a entrenador, perquè realment amb tot el que jo buscava o tenia aquest ideal d'intentar arribar a jugar bé futbol i a primera divisió, crec que aquest és el gran èxit, no? Tenir a Mitchell. I sí que és veritat que si en aquell moment hagués tingut un club més complicat en aquest aspecte, potser no m'haguessin recolzat aquella idea de renovar-lo en zona d'ascens a segona divisió.
Tens por que te'l fotin?
Bueno, jo la veritat que tinc ganes de fer gran el Girona i crec que Mitchell té les mateixes ganes que jo. Jo penso que això va per aquí. Lògicament, això del futbol... mai se sap, crec que la història de l'Oriol Romeu és bastant bueno, clara, no? que un jugador com ell avui està jugant al primer equip del Barça de titular, però jo penso que ell està en fase de creixement com a entrenador, està en fase de millora, crec que se sent partícip d'aquest creixement professional dintre de la nostra estructura i sé que és una persona molt agraïda, és una persona super... on estic superidentificat i crec que el futur encara queda amb ell. Això no vol dir que no pensi que algun dia el veurem a les banquetes d'equips molt grans.
Moltes gràcies, una abraçada, moltes felicitats, Quique Càrcel, i que continuï la festa.
Moltes gràcies, Jordi.
Una abraçada. Quique Càrcel, el director esportiu del Girona, que en aquest moment, repetim, co-lideratge amb el Barça, mateixos punts per un gol. Per un gol, efectivament. Bueno, aquesta setmana ens tornem a veure, perquè, esclar, hi ha Lliga demà a Mallorca-Barça, 2:15 de la nit.
I que Càrcel era interior en el Barça. Jo feia les primeres cròniques de futbol. I el recordo per això, portava el 8 al Barça B i tinc estima perquè recordo que els meus inicis fent cròniques era a mei d'interior al filial del Barça.
Doncs demà, el dimecres, juga el Girona, al camp del Villarreal, juga el Madrid amb les Palmes. I després torna a començar una altra vegada o se suena l'Atlètic de Madrid dijous i després torna la següent jornada que el Barça juga divendres a l'Estadi Olímpic contra Sevilla. Partidàs divendres a les 9 de la nit.
La Lliga aquesta jornada ha sigut molt maca,
Sí, i molts gols.
I molts gols.
I dissabte Girona-Real Madrid. No, si ens ve una setmana maca i després Champions i tot, i bueno...
Ja tocarà.
Seguro, efectivament. Seguro la Pallas i Rico, fins aviat. Que vagi bé. 21 minuts d'aquí uns moments... Parlem d'un dels més grans, sens dubte. Ibáñez. Francisco Ibáñez. S'ha escrit una mena de tomo amb història sobre Ibáñez que es diu El mestre de la historieta. D'aquí uns moments l'autor del llibre ens el va explicar aquí al Món RAC1 i li vull preguntar com punyetes puc aconseguir tota la col·lecció sencera dels llibres de Francisco Ibáñez. Què?
Força Ibáñez, em quedo.
Sí, et quedes, és meravellós. D'aquí uns moments, aquí al Món RAC1.
A Cellers Maset sabem que ara valoren més que mai poder compartir dinars i sopars en família. Perquè gaudeixi d'aquests moments, durant aquest mes, comprant els nostres vins i caves, aconseguirà regals i descomptes excepcionals. Truqui ara al 900-200-250 o entri a maset.cat i li portarem els nostres productes com sempre a casa seva sense despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa seva.
El vol no puc amb la rutina ni un minut més, està a punt d'enlairar-se. Gràcies per volar amb nosaltres i per tornar amb aquesta energia que esperem que us duri dues setmanes, com a mínim.
Aquesta tardor, canvia el mood. Vola 80 destinacions des de 29,99 amb Vueling. Més informació a Vueling.com.
Érase una vez un niño y un caballero con armadura.
Es Iron Man.
¿Encontraron
a Mickey?
Esta historia no tiene sentido.
Mamá, en Disneyland París todo es posible.
Precio de referencia 142 euros por persona y noche en un hotel Disney con entradas y media pensión. Consulta condiciones en disneylandparis.es.
¡Un, dos, tres, sí!
¿Coneixes Multiprotecció de Santa Lucía? Doncs si tens família, t'interessa. Perquè Multiprotecció agrupa per primera vegada les assegurances i els serveis més importants per tu i la teva família. I això ajuda que la teva família estigui molt tranquil·la. Informa-te'n i contracta-ho a santalucía.es. Santa Lucía, segurs de viure.
Quan fa que no et quedes amb la mel als llavis? Fes-ho amb Gourmet La Vanguardia i les mels més premiades d'Alemany. 6 varietats acompanyades de vinagre gradols, formatge a la vinyeta, mató cadí, pans espiga blanca i vi blanc Mas d'en Compte. Una selecció valorada en 66 euros, ara per només 46. Compra-ho i queda't amb la millor mel als llavis a gourmetlavanguardia.com.
Viu les finestres d'una manera nova. Visita l'estudi de Finstral i descobreix les tres qualitats de la finestra perfecta. Bellesa, benestar i sostenibilitat. Per viure les finestres d'una manera nova.
T'esperem personalment en un dels nostres Finstral Studio que hi ha a tota Catalunya. Consulta'ns a finstral.com/studio.
Fira del Nadó al Corte Inglés. Fins al 15 d'octubre, 15% de regal en marques de nadó. En puricultura, cotxets, tèxtil llar, per a farmàcia i joguines. Amb el millor assessorament personalitzat en tot el que necessites. Vine i descobreix la Fira del Nadó al Corte Inglés. 15% de regal només fins al 15 d'octubre. Consulta'n les condicions a la botiga o a la web.
Si ets jove més 60, et mereixes un viatge. Viatges al Corte Inglés i Club de Vacaciones ja tenen la nova programació a destins com ara Nova York, Egipte o circuits per Espanya i la resta d'Europa. Reserva des de només 15 euros les millors places de Club de Vacaciones amb Viatges al Corte Inglés. Consulta'n les condicions.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Joan Jopallàs aquí, per favor, què m'estàs fent? Que falten 18 minuts per les 12.
Home, doncs, pues, jo sóc un fan de l'Ibáñez, per herència del meu pare, que era un absolut boig de l'Ibáñez, del Mortadelo y Filemón, de la 13 Rue del Percebe, i jo al mateix temps li vaig inocular en els meus fills també la passió per aquest còmic, i em sembla un personatge absolutament entranyable, que a més sempre que te'l trobaves en algun lloc perquè et dediqués algun còmic, et feia, no només et posava la típica frase, sinó que et feia un dibuixet.
Sí, sempre.
Amb un cargol, el Mortadelo disfressat de cargol, etc. Jo crec que és
unes cues.
Una persona que ha fet tantíssim per la felicitat de tanta gent, i incloc adults, perquè pels nens és una... era una dèria, però jo crec que a mesura que vas creixent vas adonant que et segueixen fent gràcia
els acudits.
Aquest no.
Ja el tens, aquest no. No, però aquest era el bo, eh? Acaba de sortir un llibre.
Però m'encanta que el Canyi s'hagi fet aquest llibre.
Com coneixes?
Bueno, treballa a La Vanguardia.
Ja, per això t'ho deia, però que el presentessis, home.
No pertanyem als mateixos departaments, però...
Bé, interpreto que el Jordi Canyissà, bon dia.
Hola, bon dia, Jordi.
Ets un debut d'Ibáñez?
I tant.
Aviam, aquell llibre... No, estem parlant d'un llibre que es veu tota la família d'Ibáñez, de Pepe Gotera i Otilio, Ofèlia, que és un personatge, diguem-ho, que secundari, però que és d'aquells personatges secundaris que van aparèixer, diguem-ho, la tercera part de la història d'Ibáñez. Sí. Després el professor Bacterio, Rompetechos i tot tots aquests, no? I, evidentment, Mortadelo i Filemón. Què hi ha en aquest llibre?
Què hi ha? Hi ha una explicació... M'agradaria dir una mica una explicació del geni d'Ibáñez, no? De fet, quan em van plantejar fer aquest llibre, quan l'editorial m'ho va plantejar, em va sortir d'una manera molt, molt espontània una pregunta. Per què ens agrada tant Ibáñez? Sí. Jo, com deia el Joan, jo, com deies tu mateix, soc lector d'Ibáñez des del principi, és a dir, vaig començar a llegir Mortadelos abans de saber llegir. I clar, vaig pensar, clar, hi ha tanta gent que li agrada Ibáñez, que vaig pensar, per què ens agrada tant Ibáñez? I al final aquesta pregunta es va convertir en una mica en el pròleg d'aquest llibre, que surt així amb aquest títol, per què ens agrada tant Ibáñez? I la resposta que vaig pensar eren tres coses. Ens agrada pel dibuix, perquè és molt bon dibuixant, ens agrada per l'humor, perquè ens fa riure, i ens agrada per la manera que té d'explicar les històries.
En aquell llibre, que recomano moltíssim, hi ha una gran quantitat de dibuixos, de vinyetes, d'esbossos, d'historietes, de portades de Francisco Ibáñez. Sí. Totes les imatges que apareixen en aquest llibre, que ha editat Penguin, són dels seus dibuixos originals?
Hi ha bona part que són dels seus dibuixos originals. Jo volia fer lluir l'obra d'Ibáñez, és a dir, si volem fer un homenatge d'Ibáñez, ha de lluir l'obra d'Ibáñez, llavors tota la imatge d'aquest llibre està molt cuidada. I hi ha una part que és d'originals. Jo vaig poder parlar amb Ibáñez sobre aquest llibre i li vaig demanar si seria possible reproduir originals, perquè era una obsessió meva, que lluís l'obra d'Ibáñez. I ell em va dir, a partir de l'any 86, que és quan ja entro a treballar amb una editorial que llavors era Grijalbo, després va venir Ediciones B, la mateixa Penguin Random House, des de llavors jo ja he tingut els drets dels originals, i per tant, demana'm el que vulguis. I li vaig demanar molt, i coses molt concretes. I ell va tenir la generositat de buscar-ho tot, des de l'any 86 fins a l'any 2022, ho va buscar tot, i un dia ho va portar amb una carpeta a l'editorial. Vull dir que aquesta generositat que deia el Joan Jovans, que teníem els lectors, jo mateix com a lector i autor d'aquest llibre, l'he trobada, la generositat.
N'hi ha més d'originals que no hagin vist la llum, a banda dels que surten aquest llibre?
Desgraciadament n'hi ha molts més, perquè, de fet, de l'etapa històrica de l'editorial Bruguera, la que va tancar l'any 86, hi ha poquíssima cosa reproduïda en aquest llibre, perquè realment no sabem on estan aquests originals.
Com llavors, que dius ara?
Sí, és una història llarga i complexa, tortuosa.
Però qui té els drets d'aquests originals?
Jo entenc que els drets morals són dels propis autors, és a dir, quan tu dones un llibre per imprimir, sigui un llibre escrit, és a dir, novel·la, sigui un còmic, et paguen pel dret de reproducció, no per la compra dels originals. Comprar els originals d'un artista és una altra història i té un altre preu. Quan tu entregues un llibre per imprimir, tenen altres drets de reproducció, però la històrica editorial de Pulgarcito, de la revista Mortadelo, etc., no en tenien els drets d'aquesta manera. Estem parlant d'una altra època, anys 50, 60, 70, principis dels 80.
Era Bruguera, no, això, editorial Bruguera.
La històrica Bruguera.
Bruguera llavors té tots els originals, per entendre'ns.
La històrica Bruguera, ara surt la nova Bruguera, que és dins de Penguin Random House, però la històrica Bruguera...
La històrica Bruguera tanca, perquè presenta suspensió de pagaments, tanca, i llavors tots els originals que tenia del Mortadelo, els originals del Mortadelo, passen a la nova empresa que compra...
Exacte. Primer ho compra.
Que era Edicions Primer
ho compra,
B, d'Edicions.
Exacte. Ho va comprar el Grup Z, i va crear Edicions B. I durant, no sé si 30 anys, van estar editant Mortadelo i Filemón, Zipi Zape, tots els personatges clàssics, els van estar editant amb aquest segell d'Ediciones B.
I llavors tots aquests originals que tenia Editorial Bruguera passa a Ediciones B.
Correcte.
Val, que era Grup Z.
Correcte.
I automàticament, bueno, clar, aquesta editorial es ven, bueno, ven, passa a premsa i... Bueno, periòdic ara passa a premsa...
No. Hi ha un pas més pel mig. El primer que hi ha és que Penguin Random House, l'any 2017, compra Ediciones B.
D'acord.
Però compra els drets sobre les sèries. Per tant, pot editar, crea un nou segell, Penguin Random House crea un nou segell, que és la nova Bruguera, que és aquesta que publica aquest llibre, i, amb acord amb els hereus, amb els propis dibuixants, publica noves històries o antigues històries de Mortadelo i Filemón, de Zipi Zape, de Carpanta, etcètera. Val? Però Penguin Random House compra els drets per reproduir les obres. Els originals no entren en aquesta compra.
Ah.
No entren en aquesta compra.
Per tant, els originals continuen
segueixen en un magatzem de Parets del Vallès.
Ah, o sigui... Un moment. Ai, Jordi, per favor. Aviam, hi ha un magatzem de Parets del... Espera un moment. Digue'l a Sergi Embudió que vingui, sisplau, perquè li vaig a posar feina.
Seria de Netflix, eh?
No.
És que falta l'últim gir de guió, Falta l'últim gir de guió.
Un moment, però espera, per anar a pams. Per tant... Els llibres del Mortadelo, els originals del Mortadelo, estan en un magatzem de Parets del Vallès d'aquí.
Estaven.
Collons, ai. però de qui era aquell magatzem inicialment?
Era de... Seguia sent del Grup Z.
Seguia sent del grup
Clar, perquè el grup Z existia. Clar. El que passa és que es va vendre una part del negoci, que era Ediciones B, se la va vendre a Penguin Random House.
Perfecte.
Però el grup Z seguia. Seguia fins l'any 2019.
Correcte.
Què passa l'any 2019? Que la resta de grup Z, inclòs el periòdico, per exemple, passa a mans de...
Premsa Ibèrica.
Premsa Ibèrica. Sí. En aquell moment, aquests originals també passen a formar part del lot que compra Premsa Ibèrica.
Val.
Per tant, a partir del 2019 passa una cosa que no havia passat mai. Hi ha un editorial, que és Penguin, que té els drets de reproducció de les obres, Mortadelo, Filemón, Zacarino, tal, sí. Hi ha un altre que té un munt d'originals en un magatzem. Això el 2019, passa això.
I sí, en aquests moments tenim uns quants originals, no sé quants, de l'obra de Mortadelo, d'Ibáñez, que estan en un lloc indeterminat.
Sí, indeterminat, perquè què va passar? Que el em sembla que va ser el març del 2022, aquest vell magatzem es va tirar a terra. Aquest vell magatzem es va tirar a terra per construir un altre magatzem, estava a Parets del Vallès, a tocar de la C-17, i es tira a terra. Llavors, des d'aquell moment, ja realment puc dir que no se saben on estan els originals.
Clar, això no és culpa dels propietaris de Premsa Ibèrica, perquè va comprar-ho tot, i els molls no tenen ni idea. Això hi havia algú que devia traspassar-ho i vés a saber què va fer amb aquests originals. I on són aquests originals?
Jo preguntant, l'únic que m'han dit és una cosa tan inconcreta com que estan en un magatzem entre Vic i Manresa. O sigui, que aquí fa falta, no sé si...
Hola, Sergi Embullo, bon dia.
Que investiguin Mortadelo i Filemón a veure on estan els seus propis originals.
Joan Jopallàs.
Acabem d'anomenar, i que ho sàpigues tu també, Jordi Canyissà, acabem d'anomenar Sergi Embullo com l'encarregat de trobar els originals de Mortadelo i Filemón.
Bueno, començaré a aixecar persianes de magatzem en magatzem.
Entre Vic i Manresa. I dius, i per què entre Vic i Manresa?
No ho sé, això és el que quan he preguntat m'han dit això.
No haurien d'estar... Aviam, jo també penso que aquest és un país que s'estima molt poc a si mateix. Tenim un personatge com Ibáñez, que ens ha fet créixer a tots. Bueno, tots, a molta gent. O sigui, molta gent. Jo esmorzava amb el Mortadelo. Sí. Hòstia, jo estic demanant. Ho li vaig demanar a l'Ernest Folk. No va haver-hi manera. Els he demanat als de Penguin. No hi ha manera. Jo vull tenir tota la col·lecció de magos de l'humor, tota des del sulfato atòmico, que clar, saps què estic fent? O comprant-ho a botigues, o comprant-ho botigues de còmic que hi ha, o comprant-ho a través de sí, botigues sí, sí. D'aquestes de... Aviam, buscar Mortadelo i Filemón, però clar, n'hi ha...
Mercat de Sant Antoni.
El Mercat de Sant Antoni. Hi ha un que no trobo, que és el Catalàndia 76, que per mi és de les millors aventures de Mortadelo i Filemón, però esclar, no les trobo, i és impossible trobar. Hi ha com una mena de misteri entorn del Mortadelo i Filemón i de l'Ibáñez, que és com bastant... Com bastant curiós.
És tan extensa l'obra que costa trobar-la tota. Mm. Vale.
No haurien de tenir un museu del còmic en aquest país?
Haurien de tenir-lo. Crec que les institucions s'haurien d'implicar amb això. Això mateix que dius dels originals.
Que el còmic és.
Això mateix que dius dels originals. Jo crec que si no estiguéssim parlant d'originals de TV, o estiguéssim parlant de... Ja no dic de quadres del Picasso, però estiguéssim parlant de litografies signades d'en Miró o d'en Picasso en algun magatzem de Catalunya, jo crec que les institucions s'hi posarien per anar darrere d'això.
Hi ha un racó a la biblioteca Gabriel García Márquez, ara que vaig visitar fa poc, la que
sí, ha declarat sí, millor, clar.
Biblioteca pública del món, que té com un regó perquè ell vivia a prop,
clar,
i és com molt modest, no, diguem, i és veritat que falta una gran exposició o permanent o un museu, perquè jo crec que seria sempre visitat, fins i tot quan ara ja que desgraciadament és mort, per les noves generacions, sí, per clar. Saber qui era aquell home, que a mi la curiositat que tinc amb el Jordi és quan te'l trobaves en persona, tu que te'l vas trobar com més vegades, sí, sí. Com era ell?
Perquè, meravellós!
Sí, sí, però perquè era una persona que jo crec que estava entregadíssim a la seva feina i no sé si tenia alguna altra.
Ell deia
ocupació
que...
perquè és que només dibuixava.
Ell sempre deia que mai s'hauria de fer una biografia sobre ell, perquè la biografia seva era molt fàcil, era va treballar. Sí. Només és això.
És bestial. Em ho diu.
Clar, ara mirava, i tu, Jordi, comentaves en un magatzem entre Vic i Manresa.
Això m'han
deies. Clar, això podria encaixar amb que Premsa Ibèrica és l'actual propietària del Regió 7, diari de Manresa, i... Crec que fins a 2007-2008 també tenia capital darrere del 9-9, el diari d'Osona.
Sí.
Vull dir que això potser encaixaria en zona geogràfica, que no sigui algun magatzem barra rotativa, barra el que sigui, que tingui premsa ibèrica a la Catalunya central.
T'aviso amb un dia de que tu fracassaràs o tu triomfaràs. Tu seràs l'encarregat de trobar els originals o no
sense saps... pressió.
Ah, llavors tornem a trucar amb en Jordi, que torni a venir, que torni a pujar de l'avantguarda cap aquí, i el tornem a entrevistar.
És una missió com la del còmic.
Exacte, sí, sí.
L'accepto.
Sí. Si ho puc fer de Filemón Pi pels dos pèls, tu pots fer de Mortadelo per les ulleres que t'ha fet fa poc. Perquè és una... Clar, hosti, és molt bèstia, això.
És molt bèstia.
I la família què diu, perdona?
Jo, la família d'Ibáñez, sobre el tema dels originals no ho sé, però he parlat amb la família d'Escobar, he parlat amb la família de Raf, l'autor del Sir Timoteo, i la veritat és que tots estan al darrere. També hi ha la família de Jorge, és a dir, estem parlant de
Escobar és sipi-sape, eh?
Sí, estem parlant dels hereus de personatges com Sir Timoteo, com he dit, com Doña Urraca, com Reporter Tribulete, tots aquests originals, imagineu que seria trobar originals de tota aquesta gent, de Cifré, de Conti, de Peñarroya, d'Escobar, de Jan, segurament l'autor de Super López també n'hi poden haver, és a dir, tota aquesta història, milers i milers d'originals, perquè són milers i milers.
Hi ha hagut una expressió que m'agrada molt, que és la que escriu en el llibre ell, que és la cohabitació impossible, que és veritat, que tu vas als... i no li dones ja, un moment que no li dones importància, per exemple, d'un porc sencer dins un entrepà o d'un goril·la sobre d'un cotxe. Tu això no li dones importància quan ets l'actor de la Mortadelo.
Bueno, però... i que es moren pràcticament cada quatre vinyetes.
I tornen a sortir.
Sí, sí, sí. Evident. Bueno, i un personatge que a mi quan vaig pensar... Jo, com a gran lector, jo era Mortadelo, Filemó, el superintendente Vicente i el professor Bacterio. Però l'aparició d'Ofèlia li otorga un punt també...
Sí, canvia. És un... la gràcia que tenia Ibáñez és aquesta capacitat de regenerar la sèrie, no? Quan veia que el duet Mortadelo i Filemón s'esgotava, llavors apareix la tia, apareix el súper, apareix el Bacterio, quan veu que això ja porta un temps desenvolupant-se, apareix l'Ofèlia. És a dir, aquesta capacitat, finalment, l'actualitat. En els últims àlbums introdueix l'actualitat, els polítics, el tema de l'ecologia, sempre anar canviant.
Aconteixements
esportius,
molts,
seguint-los.
Olimpiades mundials. El Mundial de Bàsquet.
L'últim va ser el Mundial
de Bàsquet. I, evidentment, els Jocs Olímpics. Per mi sempre dic que el millor va ser Gatolandia 76. En tinc un altre molt maltractat, però que a mi em va agradar molt, que és la història de Mortadelo i Filemón.
També està molt bé.
A mi m'agrada molt aquell que és
històries curtes. Primers... Surten joves.
Sí, surten joves i
amb
tal.
Amb cabell.
Per tu quin és el millor?
Doncs no sé què dir-te, jo et diria que l'època aquesta de Gatolandia és molt bona, tota aquella època, tots els que venen en aquells anys 70, perquè és un moment, jo dic, en el llibre de síntesi entre el dibuix aquell tan elaborat del Sulfato Atómico i una simplicitat, una certa simplicitat que és pròpia de l'autor. Llavors allò és absolutament característic d'ell, ho trobo magnífic.
I tu, per tu, Joanjo?
No, jo ara ho estava pensant, però és que no sóc capaç de quedar-me amb un...
No, és difícil.
Perquè tinc una idea global tan xula, tan emotiva de tot i del que em va fer riure, que és que em quedo amb tot, i amb la Trece Rue del Percebe, i amb Pepe Gotera i Otilio,
sí.
I amb...
Sí, sí. Tres Herres del Percebe i un tomo, perquè ens pensem que són moltes aventures, i no, és per cap en un tomo. I la segona que he de dir, i ho dic ara, i vull dirigir-me directament a la directora executiva, la meva estimada, admirada, Núria Cabuti, de Random House, Penguin Random House, Mondadori. Núria Cabuti, fes un favor, recupera tots els Mortadelos. Fes una retrospectiva del Mortadelo. Estem d'acord, Pallas?
Absolutament.
Estem d'acord, Jordi, estem d'acord. Perfecte. Bueno, Reportera Tribulete.
Me'n vaig cap allà,
On són els originals de Francisco Ibáñez del Mortadelo?
Si no et deixen passar, disfressa't. Com
efectivament.
Com
sí. De totes maneres, és poc, com es diu ara? És una persona, diríem el Sergi Mudo, que se li nota massa. És com una mica Mortadelo. Perquè si avui aneu a la pàgina 13 de La Vanguardia, us trobareu... Sí. Us trobareu que veureu a Sergi Mudo. A l'anunci de RAC 105 de Moltes Mercès, entre les cames d'Oriol de Ramon dels Tiets...
Sí.
Trobareu un senyor amb ulls tancats, o és a dir, que poden ser molts motius perquè té els ulls tancats,
perquè ho gaudia
molts motius, perquè era tard, i una samarreta de color blau marí. És Sergi Embudio, que anava disfressat, però que no hi ha manera com Mortadelo.
Entre les cames, perquè és la perspectiva de la foto. Que la gent no es pensi que em trobarà entre les cames.
Sí, home, esclar, jo m'imagino. Bueno, espera't que arriba la Polls.
Doncs mira que alguns de vosaltres m'estareu escoltant de canvi a l'oficina, uns altres tornant-ne, uns preferiu la ràdio, uns altres el mòbil, i és que tots sou únics, i per això Iberdrola us porta els plans a la teva mida. 6 tarifes de llum que s'adapten a tu. Totes sense permanència, gestionen des del mòbil i tenen energia 100% verda. I ara, a més, estalvia fins un 20% en el teu consum de la llum. Tria la teva i comença a estalviar des d'ara mateix. Iberdrola, empresa col·laboradora amb el programa Universo Mujer.
M'agrada molt aquesta idea de recuperar originals. En són molts o què, Jordi?
Home, només de Zipizape em va dir el Net que em sembla que eren 5.000.
5.000 originals també estan perduts? I de Mortadelos?
No, és que no ho sabem. Clar, és que és tot Bruguera. O sigui, és tota la història que Bruguera. És, això és el que deia, és Zipizape, és Carpanta...
No estem parlant d'una caixa.
Anacleto era també.
Anacleto és del Vázquez. Hermanas Gilda, per exemple.
I l'estat en el que estan? Aquest és el dubte, també, de si estan ben mantinguts o no estan ben mantinguts.
Sí, i tant. Pot ser qualsevol cosa.
Investigarem.
Primer, Jordi Canyissà, enhorabona per aquest llibre magnífic, enhorabona.
Gràcies.
I, bueno, no te'n vagi gaire lluny, bueno, se va gaire lluny, efectivament, perquè se'n va a l'avantguàrdia, però que no te'n vagi gaire lluny per tornar aquí a l'estudi. Demà farem carrusel polític. Pendents, evidentment, de Madrid... del debat d'investidura d'Alberto Núñez Feijóo i pendent de Catalunya, perquè al Parlament hi ha el debat de política general. Per tant, demà serà això. Jo és que no m'ho perdré. Fins demà, a les 6 en punt del matí. Gràcies per la vostra companyia i